de les 11. És divendres i malgrat aquestes quatre gotes que caiguin o aquest cel tan gris i pesat, estem a les portes d'un cap de setmana llarg, amb castanyada i Halloween. I bé, molt de gust presentar bones històries, pel·lícules interessants per compartir tots plegats. Ho fem de la mà del Marc Compte. Bon dia, Marc.
Bon dia, Sílvia.
Ara tindrem el canvi horari. I sí que fa mandra i remugues perquè se t'escurcen els dies, de seguida es fa fosc a la tarda, però es presta més en el cinema, potser, no?, que l'horari estiuenc, quan el dia allarga molt més i a fora s'està tan bé.
Sí, jo els canvis d'horari personalment no m'agraden, perquè aquella hora, quan és menys o més, no...
Et destrota.
Sí, una miqueta,
a mi també.
Però, bueno. Ja ens adaptem ràpid i ja està. Doncs sí, sí, portarem una miqueta de tot, podríem dir. Per tots els públics. Començarem, doncs, amb El último duelo.
Solo hay una cuestión que importa. ¿Juráis por vuestra vida que es verdad lo que decís?
Mi padre me dijo que siempre me sonreiría la fortuna. Me casé. Fui una buena esposa. Y entonces mi propio país me juzgó y me humilló.
Vosotros afirmo que he dicho la verdad.
Han presentado en tu contra una terrible acusación.
Jack Legree entró en nuestra casa. Me atacó.
La acusación es falsa.
He dicho la verdad. La verdad no importa. Solo cuenta el poder de los hombres.
Debería resolverse con discreción.
¡Soy inocente!
Solicito un duelo a muerte.
Si perdéis, vuestra esposa sufrirá funestas consecuencias.
Uno de los dos miente. Que Dios decida quién.
¿No me creéis?
Voy a arriesgar mi vida por vos.
¿Vais a arriesgar mi vida para salvar vuestro orgullo?
El último duelo és la última pel·lícula, la potent estrena del gran Ridley Scott.
Sí, el potent director de molt, molt conegut per Gladiator, que bueno, ja està anunciada la segona, ja la vam comentar fa unes setmanes. Doncs aquí el tenim amb El último duelo, crec que és de les estrenes de la setmana i unes de l'any, no? Ambientada a França, el 1386, explica l'enfrontament entre el cavaller Jean de Carruges, que és el Matt Damon, i l'escuder Jax Ligris, que és l'Adam Driver, que està acusat el primer, el Matt Damon, d'abusar de la seva dona, de l'Adam Driver, Marguerite de Carruges. Ai, sí, ho he dit bé, sí. Jodie Comer, és l'actriu. El rei Carles VI decideix que la millor manera de solucionar el conflicte és un duel a mort, per decidir qui diu la veritat. Com escoltem el tràiler, hi ha molts rumors, el que es practicava molt en aquelles edats, que clar, no hi havia ni xarxes socials ni res per contrastar, no? Doncs el tema de les xarxes socials i la comunicació boca a boca, i el boca a boca a vegades es va alterant molt, per tant, al final no se sabia qui era el culpable, o si 10 persones deien això i 2 no, guanyaven les 10 persones. Per tant, aquí és... Molts cops deien, segons la gràcia del senyor, doncs, duel a mort.
I a més és que la paraula de la dona no compta per res. Tot es dirimeix al marge d'ella. És l'honor del marit, si l'altre ha dit la veritat o no, si ha estat violada o no, o ha consentit, però ella queda completament al marge. Tot es dirimeix entre els homes.
Sí, de fet, el tràiler surt que a la dona li diuen és que al final no tenim cap vot de paraula i és segons el que decideixin el poder dels homes, no? Societat encara més dels homes, dominada pels homes, i les dones, pues, en aquell moment no tenien aquest paper tan important, no? I amb aquesta pel·lícula, doncs, no sé si Ridley Scott és la seva intenció fer aquest crit un punt d'inflexió, però bueno, amb aquesta pel·lícula sí que espero que faci per reflexionar i compta acompanyat d'un guió que està molt ben acompanyat, que és Ben Affleck, Matt Damon i Nicole Holofcener. Per tant, sobretot aquests dos primers, molt bona companyia.
Una història basada en fets reals que s'inspiren en aquest cas de violació o presumpta violació que acaba en duel al segle XIV. És una mica com un Me Too portat a l'edat mitjana, no?
Sí, és
amb la mirada actual, sí, de Ridley Scott. I diuen que qui està imponent, evidentment Adam Driver i Matt Damon també, però qui està imponent, qui brilla, és la protagonista, Jodie Comer, que es veu que està molt i molt bé.
El tràiler a mi ja m'ha agradat molt, perquè ja se la veu amb el paper que el té molt interioritzat. I a mi, com a curiositat, em va costar distingir el Matt Damon i el Ben Affleck, perquè els dos estan molt rossos, i sí que no s'assemblen gaire, però el tràiler o la pel·lícula sí, així a primera vista.
Igual que a mi, sí, sí. I escolta, quants anys té Ridley Scott? Perquè aquest senyor ha de tenir una edat ja.
Ens en té 83.
83.
Jo m'ha sorprès molt, la veritat.
Clar, ell és el creador de Blade Runner, Alien, Thelma i Lewis, Gladiator, 83 anys. Doncs torna Ridley Scott a la gran pantalla amb aquesta història, l'Último Duelo, com un Me Too transportat a l'edat mitjana. N'hi ha moltes de propostes interessants. Què més has portat?
El espía inglés.
Creo que es del trabajo.
No, diles que no estoy.
Sí, acaba de entrar en casa.
No me esperaba esto. No me creo que esté comiendo con... ¿espías? Yo solo soy un viajante.
Exacto. Es un civil. El KGB no le vigilará.
Sería un gran servicio a Gran Bretaña.
¿Qué quieren que haga?
Yo he venido a abrirles la puerta de los mejores fabricantes de Occidente. ¿Pero voy a correr peligro?
Si esta misión fuera un poco peligrosa, sería el último hombre al que mandaríamos.
Cuando esté en Moscú, póngasela.
¿Para qué sirve? ¿Lanza dardos envenenados?
Usted debe pensar que todo el mundo es del KGB. Todos los rusos son ojos del Estado.
Solo será un correo.
¿Solo un correo? ¿Para los rusos?
A partir de ahora, venderá una cosa. La idea de que es un simple hombre de negocios y nada más que un simple hombre de negocios.
De ir a Moscú, te lo pido como esposa tuya, que soy.
No quería involucrarte.
¡No!
¿Y si me descubren? Me ejecutarían, ¿no?
No podemos sacarlo. Si fuera al revés, Penkovsky le habría abandonado.
Él jamás permitiría que me mataran y no le abandonaría. Puedo traerles al mejor informante soviético justo cuando Rusia y Estados Unidos están al borde de una guerra nuclear.
Quizás seamos los únicos. Pero así se cambian las cosas.
¿Qui és aquest espia anglès?
Doncs Greville Wine és Benedict Cumberbatch, el famós actor, haig de dir, opinió personal dels meus preferits.
Brillant Sherlock.
I de la sèrie de Sherlock, si no l'heu vist, també recomanadíssima perquè fa clava el paper. Doncs aquesta és una de les mil històries que té la Guerra Freda i de les que sortiran, perquè la indústria nord-americana això sap estirar el fil fins que, si en queda poc, encara n'hi ha més. Doncs aquí tenim un enginyer elèctric de Gran Bretanya que és reclutat per l'MI5, l'agència secreta britànica, per convertir-se en un espia. Ja escolteu al principi del tràiler que diu: ostres, estic sopant o dinant amb uns espies, que hi pinto jo, què voleu que faci?
Un tio normal i corrent, gris.
Sí, que cada dia es lleva per anar a la fàbrica o a la seva sala. Doncs aquí tenim que la situació demana algú de la seva professió. Els Estats Units i Rússia es troben immersos en la famosa Guerra Freda, que promet canviar el món per sempre. Doncs en aquest moment es troben que necessiten algú que s'infiltri a la zona russa, que sembli una persona normal i corrent, que no vingui ni a espiar, ni res, només que passi desapercebut, però que vagi fent la seva feina. Total, que l'envien a Moscou i li avisen: no confies en ningú. Inclús fa gràcia el tràiler perquè la imatge, quan diuen això, no confies en ningú, surt una recepcionista de les típiques que està fumant, despreocupada, d'un hotel normal. Doncs aquella persona també informa, evidentment. I tothom el segueix, tothom mira qui és aquest britànic que està al nostre país, no? Tot és per una col·laboració amb la CIA per donar informació sobre el pla que tenen els russos en la famosa tensió-crisi dels míssils de Cuba, no? Com intentar evitar aquesta tercera guerra mundial. I aquí és on entra el Greville Wine, àlies el Benedict Cumberbatch.
Una història que, de nou, està basada en fets reals. Aquest senyor, aquest enginyer, va existir i diuen que gràcies a la seva feina es va evitar una tercera guerra mundial. Jo també coincideixo amb tu que Benedict Cumberbatch és fantàstic, a mi em va agradar molt, per mi ha fet el millor Sherlock Holmes que hi ha, i diuen que aquí fa una interpretació així una mica excèntrica i elegant que recorda molt el seu Sherlock. Una pel·li que té dos meitats, una primera molt interessant, després a la segona part decau una mica, però que sap mantenir aquesta tensió a foc lent. El espia inglès, el segon llargmetratge de Dominic Cook. Més històries.
El sustituto.
¿Es usted nuevo aquí?
Sí, sustituyo al inspector Boada. Soy Andrés, el sustituto.
Pareció muerto. Tenía pinchazos en los brazos.
Juraría que ese hombre no se pinchó nunca.
El caso está archivado.
Ya, lo sé. Pero es que hay algo más.
Todos sentimos mucho lo de su antecesor. Bienvenido a nuestro pequeño paraíso.
Esto no es la capital. Suerte.
Somos una comunidad que solo quiere pasar sus últimos días en paz.
Su nombre aparece junto al de un policía y me gustaría saber si usted le conoció.
Ya va siendo hora de que sepas cómo funcionan aquí las cosas.
No me gustaría perderte.
¿Puedes saber qué te pasa?
Deixem l'edat mitjana, de l'último duelo, la guerra freda, de l'espia inglès, i ara anem a l'Espanya dels 80 amb el substitut, oi?
Sí, fregant ja la fi del franquisme. Tenim a la zona de Dénia un jove policia que ha estat treballant anys als barris més durs de Madrid, acaba destinat a Dénia, que és la Comunitat Valenciana, amb l'esperança de curar la seva filla i de passar de guanyar una mica de tranquil·litat, no? Però aquella zona qui hi ha? Doncs antics càrrecs nazis, antics soldats nazis, que estan vivint tranquil·lament, com si no passés res, a sentir amb música de cants alemanys, vivint en aquella zona com si no haguessin fet res, durant la Segona Guerra Mundial, ni tot tranquil, no? Un cop allà es veu embolicat el policia en la investigació d'un estrany assassinat de l'inspector que ha de substituir. Ell intenta investigar, però com ja anem escoltant el tràiler, això és el que hi ha, això és el que hi ha, no cal que t'hi posis per aquí, jo a tu no avançaria més. El van frenar una mica perquè estan intentant avisar que les coses no funcionen igual que a Madrid, que això és un poble de la costa valenciana, per tant, tampoc et passis de frenada que aquí van caient morts. Seria la traducció ràpida, no? Bàsicament, la pel·lícula gira aquí, és tot persecucions policials amb cotxes dels 80, té aquest encant també de veure una mica aquesta romantització de tot l'antic, acostumats ara a les coses tan potents i tal, no? Doncs reclamar una miqueta aquesta nostàlgia també toca amb El Sustituto. Té un repartiment també bastant interessant, sobretot els protagonistes, que és el Ricardo Gómez, que és el policia, la Vicky Luengo, que sempre fa uns papers boníssims.
Luengo, que acaba de guanyar un Ondas.
Sí.
Sí, sí. I aquí també diuen que està molt bé, però diuen que aquí està millor és el Pere Ponce.
I ara anava el Pere Ponce, que agafa el paper i el clava a la perfecció.
Una història, de nou, basada en fets reals.
És tot l'any van sortint títols d'aquests al final, però sí, sí, sempre s'agraeix algo que sigui de veritat.
I tu estàs veient una sèrie a Netflix que una mica també estira, no?, aquesta
sí,
realitat que va conviure amb l'Espanya dels inicis de la democràcia.
Amb Jaguar, de la Blanca Suárez, a Netflix, i el germà del Mario Casas, l'Òscar Casas, també representen una banda que busca antics càrrecs nazis a Madrid, però encara és més aviat dels 80, per intentar-los portar a la justícia. Tots són ex-presidaris dels camps de concentració.
I anem amb l'última estrena destacada d'aquest cap de setmana.
Claro Oscuro.
Pardon me, I don't mean to stare, but I think I know you.
Claire?
Mm-hmm.
I'm trying to find out the history of the blonde you've brought along.
She's a girl from Chicago I used to know.
Princess from Chicago.
Things aren't always what they seem.
I'll be damned. Lots of people pass all the time.
It's easy for a Negro to pass for white. I'm not sure it'd be so simple for a white person to pass for color.
So you haven't ever thought to?
What?
You ever thought of passing?
No, why should I? I have everything I've ever wanted.
This is my husband, John Bellew.
Does he know? But you dislike Negroes, Mr. Bellew.
No, not at all. I hate them.
Isn't she extraordinarily beautiful?
I suppose.
Your life is perfect.
Have you ever thought of what you'd do if John found out?
Claroscuro la trobarem a Netflix i per això no hi ha traducció al tràiler, almenys encara, tot i que era un anglès, un yanqui que s'entenia molt i molt bé. Quina història expliquen?
Doncs tracta el tema racial des d'un punt de vista una mica diferent. Tenim la nega, que està amagada sota el nom d'Irene, és una dona elegant i ambiciosa que ha trencat amb el seu passat i està casada amb un home blanc, racista, molt racista, o sigui, els que vulguin veure el tràiler, les frases que diu ja veus per on va el tema, que desconeix l'herència de la seva dona d'origen afroamericà. L'amiga de la seva infància, la Claire, ha decidit quedar en silenci, mantenir-se en la seva comunitat i és rebutjada per defensar els drets del seu poble afroamericà. No?
Totes dues són afroamericanes, però són mulates tan blanques que poden passar com a blanques. Una escull mantenir-se, com deies tu ara, la seva comunitat i casar-se amb un negre, I l'altra, la protagonista, doncs, decideix viure amb els blancs fins al punt que enganya fins i tot el propi marit, que és un racista de nassos.
I és curiós el, com envia el missatge al director, perquè els vestits mateixos de la noia que està casada amb el marit racista, el vestit és blanc i l'altra té el vestit negre. Aquí ja van marcar una mica la diferència amb el to, no? La història d'això es centra en la història d'aquestes dues dones que lluiten no només amb el que significa ser negre als Estats Units el 1929, sinó les convencions de gènere, l'exercici de la feminitat, la institució del matrimoni, responsabilitats de la maternitat, i etc., que són els pilars fonamentals de l'ésser humà, no? És l'adaptació de la novel·la de Harlem Renaissance de Nella Narsen, del 1920, i explora la pràctica del pas racial per aquesta societat tan masclista de l'època, no?
Hi ha un llibre, La meitat evanescent, de Brit Bennett, que també exposa un cas similar, no? En aquest cas són unes bessones, també podrien passar per blanques, tot i que són afroamericanes, i cadascuna d'elles escull un camí diferent, seguir la comunitat afroamericana o fer-se passar per blanca, amagant-ho al marit i família, una mica com el cas d'aquestes dues amigues. El llibre també és molt i molt recomanable. I acabem fent una mica d'entetes amb una estrena que arribarà l'any que ve.
Light Year.
Revisando estado. Propulsor, listo para volar.
Sí.
Listo.
Dinámica,
listo.
Bien, preparado.
Comienza presurización de la cabina.
Nos preparamos para la ignición.
Grabadoras de vuelo encendidas. T-5. 4. 3. 2. 1. 0.
Lightyear, és en Buzz Lightyear, sí?
Sí, per fi tenim un dels personatges més icònics, dels meus preferits de Toy Story, el Buzz, que expliquen aquí en un spin-off la seva història paral·lela abans de ser la joguina aquesta companyia, perquè és aquesta joguina tan preferida, perquè ve del més enllà, no? I aquí el tenim. Com ha evolucionat el tema del dibuix? Perquè a Twitter comparaven molt el dibuix animat, l'evolució del primer Toy Story, com és ara, ha canviat un tou.
No hi ha color, eh? L'animació no té res a veure.
Realment és algo espectacular i un gustazo. En la versió americana ja tenim confirmat qui serà el que posa veu, que és Chris Evans, conegut pel Capitán América, i que ella a Twitter ja ho posava, que cada cop que veu el tràiler o d'aquí a juny tindrà un tou de papallones a l'estómac.
2022 i no sabem res més? Inicis, meitat, final?
No sabem, en teoria, per l'estiu, però no se sap exacte quan.
Sí que diuen que aquesta vegada Disney estrenarà als cinemes primer. No farà un simultani o no anirà directament a la plataforma. Aviam si és veritat. Un thriller, ja ho sabem, que no ha donat moltes pistes perquè pràcticament no hi ha diàleg i no desvela gens de trama, però sí que hi ha aquesta pista, que la cançó de fons, la cançó que predomina és aquest Starman de David Bowie, amb el qual acabem avui i acomiadem el Marc Compte. Bona castanyada, que vagi bé.
Igualment, Sílvia.
I així arribarem a 11:45, tercera cita amb l'actualitat, i seguim.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem aquest nou repàs a l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Música. Preventors Codorniu incrementa les vendes prop d'un 20% respecte a l'època pre-Covid. El conseller delegat de la companyia Cavista, Sergio Fuster, ha assegurat aquest dijous que el grup està recollint els fruits de l'aposta feta per créixer comercialment, alhora que ha destacat l'efecte de la reactivació del consum a l'hostaleria i a nivell social. Ho ha detallat coincidint amb la presentació del pla de transició ecològica de la companyia, amb què es proposa elaborar més de la meitat del cava amb raïm orgànic l'any 2024. Un dels màxims propòsits que s'ha fet la companyia és aconseguir que la marca insígnia, Codorniu, sigui 100% ecològica l'any 2024. Mentrestant, estan en un procés de transició les vinyes de Montferran, Reventós d'Alella, Escaladell, Poblet, Portal del Montsant, Legaris i Bodegues Bilbaïnes. Segons Fuster, l'aspiració del grup és estendre al màxim l'agricultura ecològica, però sense que aquesta arribi a ser l'únic mètode de cultiu. La Bisbal del Penedès i la Cambra de Comerç amplien els acords de formació i dinamització comercial. S'ha aprovat un nou conveni per als següents 4 anys. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la Cambra de Comerç de Tarragona amplien la seva col·laboració. Un nou conveni per als següents 4 anys servirà per promoure més accions de formació i dinamització comercial. L'alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferrer, ha apuntat que el conveni tindrà una addenda anual en què s'especificaran les accions per a cada any. La Junta de Govern Local ha aprovat precisament l'addenda de l'últim trimestre del 2021 amb un import de 9.000 euros. Aquesta inclou la realització de la promoció Rasca i Guanya de la passada fira i la campanya Troba l'arbre de Nadal. Aquesta es farà entre els dies 10 i 18 de desembre per dinamitzar el comerç local abans de Nadal. L'Ateneu Mugenc fa compatibles les celebracions de la Castanyada i de Halloween aquest diumenge amb tallers i rua pels carrers. L'Ateneu Mugenc ha preparat per aquest diumenge dues activitats adreçades preferentment a públic infantil que busquen fer compatibles les celebracions de la Festa de la Castanyada i de Halloween. La primera de les propostes arribarà a 4:45 al local 9 amb un taller infantil dedicat a la Castanyada i a Halloween. Cal inscripció prèvia a l'adreça de correu electrònic ateneumugenc@gmail.com. L'activitat és gratuïta pels socis de l'Ateneu Mugenc i els no socis de l'entitat hauran de portar un donatiu de 2 euros. En acabar el taller, amb sortida des del local 9 a les 6 de la tarda, s'iniciarà pels carrers del poble una rua que han anomenat Rua Castawin. És una activitat oberta a tothom, cal inscripció i els nens i nenes inscrits tindran un petit obsequi en finalitzar la rua. I acabem explicant-vos que els Falcons de Vilafranca organitzen per aquest diumenge un vermut electrònic. Els Falcons han agafat amb forces la tornada a l'activitat després de les restriccions de la pandèmia de la Covid-19. Així, els de la Faixa Verda han preparat un vermut electrònic per aquest diumenge, dia 31 d'octubre, al parc de l'1 d'octubre de Vilafranca. Serà a les 12 del migdia i comptarà amb jocs inflables per als més petits de la casa. A més, els vilafranquins estan ja ultimant els detalls del seu aniversari, que celebraran, com sempre, pel Pont de la Puríssima, amb activitats diverses i recuperant les tradicionals, com ara l'exhibició falconera al Casal. Abans, però, tenen actuacions a Sant Climent de Llobregat i al torneig Joan Petit Nens amb Càncer de Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45 del matí i acabem el programa amb la gent del detall. Amb una primera parada a Santa Oliva, ja que aquest diumenge té lloc la primera baixada de bruixes, una performance promoguda per l'associació Veus de Dones. Tornem a Domenys Ràdio amb la nostra companya Lourdes Meronyó perquè ens ho expliqui millor. Lourdes, qui t'acompanya?
Doncs qui m'acompanya per parlar-ne d'aquesta primera baixada de bruixes de Santa Oliva és la Míriam García, membre de Veus de Dones de Santa Oliva. Molt bon dia, Míriam, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes. Molt bé.
Bé, m'has d'explicar perquè reconec que les persones que li vaig anar explicant aquest esdeveniment que tindrà lloc aquest diumenge van flipar moltíssim. O sigui que la primera és com va sorgir fer aquesta baixada de bruixes de Santa Oliva.
Bueno, doncs, a veure, això va sorgir parlant-ne amb una trobada que vam fer nosaltres així extra, que no és una activitat que nosaltres tinguéssim a la programació anual, no? I vam estar parlant, no?, de com que venia Halloween i, bueno, ja aquest truco i trato que es fa a molts pobles, de a veure si nosaltres com a associació podíem fer alguna cosa també, no? Doncs, bueno, hem estat durant tota la pandèmia molt parades i volíem, tenim ganes de fer coses. Llavors va sorgir la idea de fusionar aquest rol de bruixa que coneixem ara, fusionar-lo amb la part reivindicativa de la dona. Llavors hem agafat història i hem fet un acte que és molt reivindicatiu, o nosaltres pensem que és molt reivindicatiu i que serà molt xulo perquè és una performance, i nosaltres no hem fet mai cap performance, i pensem que quedarà bastant bé. Hem fet així una fusió guai.
Clar, val a dir que les bruixes, no? Sí. Aquestes dones que semblava que tinguessin, doncs, aquests poders, que es dedicaven al tema més esotèric o fins i tot de pocions, o el que diem ara, prendre unes herbes que va molt bé, no? Estaven sí. catalogades com a bruixes i moltes eren sí. portades a la foguera.
Sí, és, però eren dones normals i corrents de l'època que es dedicaven a fer els seus oficis que tenien. Hi havia dones que potser doncs, feien més aquesta part que tu dius, però al final, si el traslladéssim a l'època actual, potser podrien ser fins i farmacèutiques, vull
Clar.
Dir, herbolàries.
Sí,
vull
sí.
dir, no res més que això. I algunes es dedicaven al camp, i es dedicaven als parts, eren parteres, i eren dones. El que passa és que la història doncs, les ha convertit no, a les bruixes que coneixem ara, però volem reivindicar aquesta part. Uh-huh. Aquesta part de la història de que no eren bruixes, eren dones, uh-huh. saps? I no sé, estem... Creiem que, bueno, doncs que... Creiem que el missatge és aquest, de la performance, i a veure si arriba el missatge.
Clar, a més, dieu que sou les netes de les bruixes que no van poder cremar d'alguna manera, no?
Sí, aquesta és una frase feta que, bueno, alguna de l'associació li encanta molt i és com que mos me... Sí, sí, nosotras somos las que no vau poder cremar, no? És com, venga, chicas! Llavors és molt motivadora, sí, sí, sí. I aquesta frase, doncs, ha d'estar.
Ah, entenc que us heu hagut de documentar. Us ha sorprès que cremessin dones pel simplement de ser dones?
Jo ara ja després de sí, hem estat buscant, evidentment, no? Informant-nos de el que els hi passava i de com era aquest, perquè resulta que eren els propis veïns i veïnes qui assenyalaven aquestes dones i passaven per aquest jutge, no? Uh-huh. Que bueno, darrere estava la Inquisició, no? Que era el que deia tu sí, tu no, no? Tu uh-huh. què fas, no? I les cremaven i les penjaven. Sí que ens hem tingut que documentar. I et sorprens, doncs, és que la dona ha estat tan estigmatitzada des de fa tants anys i tan assenyalada i tan assassinada que dius, bueno, si és que portem molts anys patint com a dones. Uh-huh. Llavors, és duro, però és necessari que la gent doncs, s'impregni d'això i que moltes dones que participen a la que són moltes, que ens hem sorprès, hem tingut una rebuda inesperada, no sabíem com aniria aquesta performance, aquest acte, i hem tingut molta participació i el que deia, no? Que que les dones que participin som totes conscients del paper que hem de fer a la performance. O sigui, de visualitzar aquesta dona.
De fet, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, no, és que eren els propis veïns, no, aquells que assenyalaven, i en el fons la nostra societat segueix, potser amb 500 anys de diferència, seguim igual,
la societat no canvia, no.
Curiós, no?
Sí, molt seguim curiós. Igual, amb un altre entorn, però seguim igual.
Déu-n'hi-do, el temps no, la història no ens ajuda gaire, la veritat.
Vaja.
Escolta, Míriam, quantes dones participeu a aquesta performance?
Doncs tenim una mitja d'unes 50 dones.
Uau.
Que participen, o sigui, estem supercontentes, perquè, ja el que et deia abans, no ens pensàvem que podríem tenir tanta dona participant i tenim un home que també participa a la performance, vull dir, no és només, no? És
no és exclusiu per
dones. No. O sigui, n'hi ha un home que participa a la performance, que és un company nostre del poble, que té el seu paper també, o sigui que és...
Que xulo.
Estarà guai.
Escolta, sí. I dones només de Santa Oliva o us han trucat d'altres municipis d'aquí del Baix Penedès per fer de bruixa?
Sí. Sí, pues, tenim dones del Vendrell, d'Albinyana, de Sant Jaume, de Valvell, o sigui que no només som les veïnes de Santa Oliva, no? No, ens hem la notícia o el boca a boca recorregut i sí, tenim participació més enllà de Santa Oliva, que està molt bé.
Aquesta performance tindrà lloc aquest diumenge, dia 31 d'octubre, al carrer Flix, amb Pau Casals de Santa Oliva, a les 7 de la tarda. I jo no sé si ens pots fer 5 cèntims o ens podries desvetllar una mica com serà aquesta performance, òbviament sense fer un spoiler, eh?
Ho intento. A veure què dic, que no les meves companyes no en renyin després. A veure... Nosaltres farem una concentració de totes les dones que participen i farem una baixada, com diu el títol, una baixada, fins a arribar a un puesto que és darrere del castell de Santa Oliva, que és castell mil·lenari,
sí. I
és un entorn preciós. Llavors, allà la gent que vulgui veure la performance ens ha d'esperar allà.
Darrere del castell.
Sobre les 7, crec que hem ficat l'hora, ara...
Sí, a les 7 del carrer Flix, Sant Pau Casals.
Exacte, nosaltres, les bruixes es concentren al carrer Flix, però la gent que vulgui vindre a la performance, a veure-la, ha d'estar darrere del castell. Llavors, quan arribem les bruixes, es farà performance, però clar, no puc desvetllar...
Re.
Molt més, ja està.
No passa res, ja m'ho imaginava, però no passa res perquè si no desmuntem la gràcia del que esteu preparant i el que heu preparat durant aquests dies. Míriam, s'esgota el temps, moltíssimes gràcies, com sempre, per estar aquí al Penedès en Xarxa. Nosaltres som molt reivindicatius, ja ho saps, i sempre volem doncs, aquests actes meravellosos que feu, els intentem de fer difusió, i res, fem una crida a que tots els homes i dones que vulguin, que vagin a les 7 de la tarda allà a Santa Oliva, darrere el castell, per tal de veure aquesta performance meravellosa que heu muntat des de l'Associació de Veus de Dones de Santa Oliva.
Doncs moltes gràcies, Lourdes, a tu també, per trucar-nos i per fer-nos difusió i per ajudar-nos també. Moltes gràcies.
Una abraçada i que vagi genial.
Igualment.
Penedès en Xarxa.
I acabem l'agenda al detall parlant de castells, perquè aquest dilluns els castellers de Vilafranca celebren de nou la Diada de Tots Sants amb les colles habituals d'aquests últims anys. En parlem amb el president dels Verds, Carles Mata. Bon dia.
Hola, bon dia.
Torna la Diada de Tots Sants a la plaça més castellera, recuperant pràcticament la normalitat, excepte per la mascareta, oi?
Exacte, una mica el tema és aquest, no?, que per fi podem fer castells a la plaça més castellera, que és el que nosaltres hem lluitat amb el Cisco des del primer dia del retorn, no? De poder tornar a fer Castellcó a la plaça més castellera, i amb la única diferència és aquesta, no? De la restricció de la mascareta. La resta de coses, doncs, bueno, es preveuen que siguin ja amb normalitat.
Com a colla heu fet la petició formal a la Generalitat perquè les mascaretes també es puguin treure?
No, de moment encara no. De moment és un tema que tenim al cap, que mirem a veure com anirà tot plegat, però de moment no hi ha cap petició formal de demanar. Però bueno, sí que ho tenim en ment, no? De dir, senyors, mireu, escolta'm, han fet això, que estan jugant partits d'esports, a mil i un esports, sense mascareta, doncs també quina opció, per què no provar de fer aquestes sense mascareta, no? Seria una opció també. Però bueno, de moment encara no... Deixem passar tots sants, que ara és el primordial, i a partir d'aquí ja tenim temps per fer-ho, això encara.
I tant. Deies que l'obsessió pràcticament del Cisco Benet i teva ha estat poder tornar a la plaça més castellera. Com heu viscut aquesta represa, primer dels assaigs i després de les diades, que al món casteller li ha costat tant? Heu estat dels últims, pràcticament, al costat de l'oci nocturn, diria.
Sí. No, aviam, nosaltres sempre des del minut zero, doncs, a la que vam poder començar a assajar amb grups de 20, vam dir que volíem fer-ho, no? Molta gent ens criticava, és que amb 20 no es pot fer res, bueno, doncs pots començar a treballar canalla, pots començar a treballar algú de tronc i pots començar a fer cosetes. Al final va arribar un punt que vam fer 8 grups de 20 diferents i la gent tenia moltes ganes de tornar a trepitjar el Figuerot. Llavors, bueno, a partir d'aquí, doncs, vam començar fent amb aquests grupets, i a la que vam poder ser més, doncs, més, aquests els 20 més 25, o els 25 més 20, i doncs, bueno, quan ja van ser 160, ja es va començar a alliberar una mica la cosa. Però vull dir, des del minut zero, nosaltres hem estat allà per això, no?, per lluitar, per poder tornar.
I l'activitat social també podem dir que l'heu recuperat al 100% o encara no?
Sí. Hem anat fent cosetes durant aquest temps. Vam fer la calçotada verda, que això va ser molt bo, perquè al final es va fer la calçotada, però cadascú cara seva, no? Va ser un takeaway de calçotada verda, no? La gent es va apuntar moltíssima gent,
sí,
a recollir els calçots i les carxofes i s'ho emportaven cap a casa. Però, bueno, a part d'això, doncs, bueno, hem fet el cinema a la fresca, hem fet tastos de vins, han fet concerts allà al pati del Figuerot, vull dir, mica en mica s'ha anat tornant a la normalitat tot plegat. I ara esperem que ja sigui ja, pues, d'aquí cap amunt.
Diuen que sou la colla amb més bona forma d'aquesta represa, però després de Tots Sants pareu, no?
Sí. Ens vam plantejar no parar, realment, amb el Cisco vam estar parlant. Era una opció, perquè més que res aquest any, el 2021, l'any que ve, 2022, perdó, el dia 30, ja 30 de gener, hi ha les desenals a Valls, i doncs estem convidats a anar-hi, i ens havíem plantejat no parar. Però analitzant una mica els dos mesos de peron, deixant de banda el novembre, que és normal, si mirem el desembre, els divendres de desembre haguéssim tingut un sol divendres productiu, perquè els dos primers divendres estan entremig de la setmana de la Puríssima, del Pont de la Puríssima, i els dos últims divendres és 24 i 30, o 31, o no sé ben bé com cau, però bueno, caiem les festes de Nadal. I al final et quedem un sol divendres allà al mig de desembre, que dèiem, bueno, escolta'm, fem festa, descansem, no cremem a la gent, que la temporada que ve serà molt llarga, perquè l'intenció és començar a principis de gener, i a partir d'aquí doncs ja anirem fent.
Per tant, passat Reis i torneu ja.
Sí, cap a mitjans de gener, més o menys. Sí, passat Reis, poder el dia 10, em sembla que no sé si el 10 és dilluns o por ahí, pues, no tenim ben bé encara la data fixada, però més o menys això serà cap a mitjans de gener.
El que no hi haurà és sopar de final de temporada.
Sí, i
sí?
Tant, home.
No faltarà.
I tant. Sí. Fem sopar de final de temporada. S'ha obert totes les restriccions en quant a restauració, s'estan fent bodes, banqueteres i comuniones a punta pala, doncs nosaltres hem decidit que ens mereixíem poder fer el sopar de final de temporada allà al local, que tothom qui vulgui pugui venir, qui vulgui pugui, doncs que vingui, i bueno, estem ja treballant amb el sopar, que és el dia 13 de novembre, sí.
Ara deies, qui vulgui, qui pugui, que vingui. Què ha passat amb la tornada? Hi ha gent encara que no ha tornat, hi ha reticències,
sí,
o ara ja podem dir que està?
Sí, jo m'hi trobat gent pel carrer que em diu, bueno, jo ja vindré l'any que ve, per el que queda i tal. Dic, bueno, sí, molt bé, però a Tots Sants avui hi ha plaça amb camisa, eh? I m'he trobat molta gent que m'ha dit, vinga, va, com que anem a Tots Sants sí que vindré, no? I llavors, bueno, jo crec que a Tots Sants serem molts, perquè molta gent que no ha anat venint els hi ha anat trobant i els hi ha anat convencent perquè vinguin per Tots Sants. Hi ha molta gent, això, que de moment encara no s'ha reenganxat, però, bueno, intentem o esperem que de cara a l'any que ve tots aquests que encara no han començat, doncs ja comencin des del minut zero.
Creus que costarà? Ha fet mal aquesta aturada?
Aviam, ha fet mal, sí, costarà també, però jo crec que ens anirà bé, ens anirà bé. És evident que la gent ha descobert que tenir els caps de setmana sense castells es poden fer moltes més coses, no?
I tant.
I hem descobert, anar amb bicicleta. Tenim un tou de castellers que no ha agafat mai una bicicleta de carretera i ara estan cada cap de setmana amunt i avall. Bueno, gent que ha anat a escalar, gent que ha anat a fer a la muntanya, això és evident. Quan per culpa, entre cometes, dels castells, tens tots els caps de setmana quasi ocupats, i ara de cop i volta estàs un any i mig que no tens castells i no tens cap setmana ocupat, la gent doncs s'ha buscat coses i aficions, no? Però qui fa castells ho porta molt a dintre i a la que comences un dia ja no pots parar.
Anem a Tots Sants, doncs. Aquest dilluns us acompanyaran a la plaça més castellera les colles habituals d'aquests últims anys i per vosaltres, tant anfitrions com colles, la jornada comença ben d'hora, a les 9 del matí ja us hi poseu.
Exacte, la intenció és a les 9, hi haurà una mica de matinades pel centre del centre de Vilafranca, després hi haurà una mica d'esmorzar popular per les colles i això allà al local de Cal Figuerot, i després ja fem una cosa que també fa molta il·lusió de fer, que és la tradicional foto de la colla, allà al davant del Palau Baltà. Vull dir, l'any passat havíem planificat fer una foto també amb totes les restriccions que hi havia, metro i mig de distància i tal, que al final van confinar-nos a nivell municipal i o comarcal era llavors. I clar, si no hi podia ser tothom, creiem que no era adequat fer la foto i la vam anul·lar, però aquest any que tothom pot venir qui vulgui a fer la foto, doncs i tant, farem la foto i a partir d'aquí ja ens anem a la plaça de la Vila i començar la diada puntualment a les 12.
Una diada de Tots Sants que començarà a les 12 en punt a la plaça de la Vila. En quin ordre? I explica'ns una mica les normes, perquè em sembla que pot haver-hi ronda simultània, oi?
Sí. Busquem una mica donar agilitat a la diada. No volem que sigui una... Entenem que una diada amb quatre colles es pot fer a vegades pesada. I amb tot això, Covid i tal, anem a buscar agilitat a la diada. I vam decidir que castells de set, castells inferiors a la Torre de Set anirien en ronda conjunta al final de cada ronda. Vale, llavors, vam fer el sorteig l'altre dia. Nosaltres sortirem primers, perquè primer va escollir Castellers de Sants i va escollir sortir segon. Després van escollir els Xiquets de Tarragona, que van escollir sortir tercers. Li tocava escollir el Cisco, va escollir sortir primer i últims capgrossos. Vale, llavors, al final de cada ronda, si es vol fer un castell inferior a la Torre de Seta, serà al final de cada ronda. Si es fa un castell igual o superior a la Torre de Set, es fa en solitari en l'ordre que et porta aquí del sorteig.
Els castellers de Vilafranca ja heu fet públic fa uns dies que treballeu per portar a plaça dues estrenes, la Torre de 8 en folre i el 3 de 9, que està anant molt bé a assajos, oi?
Sí, realment l'assaig passat, el dimecres passat, vam travessar-lo sencer. El fet de tenir una xarxa com la que tenim ens permet jugar amb aquest tema i vam col·locar la doble xarxa a les posicions òptimes perquè no hi hagués cap risc en cap moment i vam poder travessar el castell, que per cert va anar perfecte. Vull dir, realment, la gent que hagi pogut veure el vídeo veurà que ni es movia quasi i crec que bueno, això ens dona ànims i molta confiança per encarar ja l'assaig d'avui amb més garanties i fer les últimes proves ja per definir a veure quins castells farem, està clar.
Carles Mata, president dels Castellers de Vilafranca, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i ben tornats a la plaça més castellera, la vostra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa.
La castanyera i el marrameu, cullen castanyes, la castanyera i el marrameu, cullen castanyes per tot arreu. A la plaça de la ciutat, una parada, una parada, a la plaça de la ciutat, una parada ja han muntat.
I acabarem aquest divendres 29 d'octubre al Penedès en xarxa, tot desitjant-vos una bona castanyada i un llarg cap de setmana. Que ho passeu molt i molt bé amb aquesta rumba de les castanyes a càrrec del Pot Petit.
Gata-cric, gata-crac, les castanyes han currat. Les castanyes a muntall donen voltes, les castanyes a dins el foc es fan molt a poc s'ha fet de nit i no en queda cap ni una castanya ni una castanya s'ha fet de nit i no en queda cap en marrameu se les ha menjat gata-cric, gata-crac les castanyes, les castanyes gata-cric, gata-crac les castanyes s'han torrat
Set 0 FM.